Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El 10% dels treballadors se sent assetjat a la feina, segons les xifres de l'Agència Europea per a la Seguretat en el Treball. En l'àmbit sanitari, és a un mes s'incrementa aquesta percepció. A les Balears, tant sindicats com patronals empresarials posen el focus a la necessitat de tenir a les empreses protocols per prevenir i detectar aquestes pràctiques. Parlem d'un tipus de violència que pot tenir moltes formes: agressions físiques, verbals, sobrecàrrega de feina o fins i tot el contrari, llevant responsabilitats a l'empleat. Però arriben també dades preocupants d'un altre àmbit i col·lectiu ben diferent, dels menors a l'esport. El 75% han patit violència física, sexual o psicològica en qualque moment de la seva trajectòria esportiva, segons UNICEF. L'Associació per a la Dona a l'Esport es reunirà el mes que ve amb el govern balear per reclamar més recursos i formació entre els professionals del món esportiu. Titulars: han estat greu un home de 80 anys després d'haver estat presumptament apunyalat aquest dissabte pel seu net de 25, a Sant Ferriol. Laura Barrell, bon dia.
Bon dia. El pare del jove també va resultar ferit en un cas que investiga la Policia Nacional. El presumpte agressor de 25 anys va ser ingressat a l'àrea de psiquiatria de Son Espases.
Acte de record de les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria de Palma.
Mentrestant, a Formentera, demà començarà una nova campanya d'excavacions del pla de fosses al cementeri vell de Sant Francesc. Un dels objectius es troba a les restes d'en Pep de Nadamiana.
Palma i especialment Pere Garau celebren avui l'any nou xinès.
Amb els balls i desfilades de dracs i lleons i amb gairebé una trentena de carpes en gastronomia, artesania i música tradicional.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca juga avui a Balaïdos amb l'obligació de guanyar el Celta si vol sortir de la zona de descens. La segona federació, jornada intensa al grup tercer, en dos derbis que poden ser un punt d'inflexió a la competició: Poblenç, Atlètic Balears i Andratx Porreres. A futbol sala juga avui l'anada dels quarts de final de la UEFA Futsal Champions League davant el Riga al Palau d'Esports de Somos. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino va pulveritzar ahir tots els registres davant el cué de la classificació, el Sant Feliuenc, el que li va superar per 82 punts de diferència, 61 a 143.
Tot i que han baixat les temperatures, avui predominarà el sol. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui posant punt final a la setmana amb un diumenge d'estabilitat meteorològica, domini de l'anticicló que es traduirà amb el cel estirat pràcticament a tot arreu. A primera hora han pogut veure algunes boires, però ràpidament s'han desveït. La situació marítima també més tranquil·la després de dies de temporal marítim, principalment al nord de les illes. Avui això va minvant i esperam més calma amb el vent que bufarà del sud i sud-oest, també alguns moments de ponent, però en conjunt molt fluix. Quant a la temperatura, avui puja una miqueta la màxima, registres que podien tocar els 17 o els 20, 22 graus fins i tot a punts de l'interior nord de Mallorca. Pels següents dies mantenim la mateixa dinàmica, però és cert que demà matí podríem veure més boires, també cap a l'interior d'Eivissa, que ràpidament s'han desveït, i la presència d'alguns intervals de núvols prims, que això sí, en general en deixaran moltes estones de sol al llarg de la jornada, amb el vent molt fluix, de direcció variable i la situació marítima tranquil·la.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
El 10% dels treballadors afirma sentir-se assetjat o intimidat a la feina. Són dos punts per damunt de la mitjana europea. Els casos augmenten sobretot, segons el sindicat UGT, en l'àmbit sanitari. La patronal CAEP aposta per la prevenció i la sensibilització per erradicar l'anomenat mobbing.
El sindicat rep un centenar de consultes anuals sobre assetjament laboral. Les víctimes són treballadors a qui companys o superiors agredeixen verbal o físicament de manera persistent, la qual cosa resulta una humiliació, ofensa o atemoriment.
Pero maltrato mismo. Tiene que saber muy bien cuál es el maltrato.
Acoso laboral. Cuando ve que una persona no llega y quiere presionar para que llegue a donde no puede llegar.
Que te hablen mal o que te griten o que se crean que tienen el derecho.
Vas hacia hacerle la vida imposible a uno que a otro.
De fet, hi ha molts tipus de pràctiques abusives, com per exemple la sobrecàrrega de feina o, pel contrari, no atorgar-ne cap de tasca. La secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT Les Balears, Maria José Cordero.
Ningú m'ha de carregar de feina, per exemple, una sobrecàrrega de feina cap a jo comparada amb una altra seria un maltractament. Ses males paraules, els insults seria maltractament. És que no te donin feina també seria maltractament. És que no tinguis les eines adequades. A salut, a sanitat privada, per exemple, sí que hi ha augmentat molt. I demanar amb inspecció de treball que, per favor, s'hi fiqui.
Les empreses amb més de 50 treballadors tenen obligació de disposar de protocols contra l'assetjament laboral. L'agent d'Igualtat de la patronal CAE, Maria Plomer, apunta que el document inclou prevenció, però també actuació davant un cas.
Implica que s'aduguin a terme dins les empreses accions de prevenció, d'informació i de sensibilització dins la plantilla perquè erradiquin aquestes actituds que no estan compreses dins el codi ètic de l'empresa.
Tant la patronal CAEB com el sindicat UGT reclamen tolerància zero amb l'assetjament laboral.
Com és que no hi ha tant de casos de mòbing declarats? Perseguint, el que fa és que se dona de baixa. Es baixa el laboral perquè estàs malalt. I estàs malalt perquè les condicions de feina són inadequades, te fan mal.
No és un tema arbitrari, òbviament. Ha d'haver unes conductes, ha d'haver un codi també de, que diguéssim, com a de sanció. Depèn moltíssimes circumstàncies perquè es pugui donar una sanció a una altra, però sí, es podia arribar a un acomiadament.
El sindicat recomana més que en cas que la víctima decideixi denunciar, el document vagi acompanyat amb tots els informes mèdics i psicològics que acreditin el maltractament.
Preocupa també la protecció als menors enfront de les agressions en el món esportiu. UNICEF calcula que un 75% han patit violència física, sexual o psicològica en qualsevol moment de la seva trajectòria esportiva. La Llei Nacional de Protecció a la Infància, anomenada l'OPIVI, obliga les entitats a garantir entorns segurs, implementar protocols i designar un delegat de protecció. Però són una minoria els clubs i federacions que contemplen aquesta figura, sobretot per desconeixement de la norma.
La normalització de la pressió que s'exerceix als esportistes és un exemple d'una actitud mantinguda en el temps que no s'ha corregit perquè s'entén com habitual. És a dir, s'ha normalitzat. L'Associació per la Dona a l'Esport Professional lluita per revertir-ho. Per això reclamen eines per crear entorns segurs, basat en els protocols de prevenció i actuació adaptats a cada esport i edat que contempla la normativa. Marta Llit és la coordinadora, Les Balears.
Que com sempre t'han entrenat així, amb aquesta exigència, aquesta pressió, i vols que realment només un 10% denuncien, perquè pensen que potser són ells que no donen la talla o que no estan a nivell dels altres companys o companyes de l'esport, i en el final això és el més difícil de detectar. Per això hem de posar eines tant per a nins i les nines que puguin entendre el que és en consentiment i el que no és en consentiment, el que està bé i el que està malament, o sobretot aquest benestar emocional.
És essencial crear un delegat de protecció, una figura que pugui formar la resta de membres del club o del centre i a qui els menors puguin recórrer en cas de patir un episodi de violència. Però la gran majoria desconeixen la llei que els protegeix des de 2023.
Però encara hi ha molt de desconeixement, perquè m'atropa encara conversacions amb entrenadors, entrenadores, preparadors físics, que tenen molt normalitzat la violència perquè pensen que només és un blau a la pell. No és realment que tu hagis pogut tractar malament en aquell nin, amb una exigència que no és adequada, fer-los competir nins i nines que potser te diuen que estan lesionats o fins on arribem per preu de guanyar una medalla o guanyar un partit.
El mes que ve, l'associació reunirà amb la delegació de l'esport del govern per reclamar recursos per implementar la formació a tots els treballadors del món esportiu. Des dels entrenadors, que són la cara més visible i directa de contacte amb els menors, però també la resta de tècnics, empleats i, per tant, els esportistes i les seves famílies.
La prevenció de la violència en la infància i l'adolescència i la lluita per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit esportiu, que exerceix Marta Lliteres des de fa més de 15 anys, han estat precisament reconegudes amb el premi en la categoria Impacte Social. Un guardó otorgat en el marc de la Fira de la Dona Mallorca que se celebra aquest cap de setmana, avui també.
La Fira de la Dona de Mallorca està ubicada a l'antic Parc de Bombers de Cima, al polígon de Sant Castelló de Palma, i compta amb més d'un centenar de participants, entre professionals, artistes, escriptores i també empreses de diversos sectors. Avui es podrà visitar de 10 a 4 del capvespre. L'entrada té un preu simbòlic de 3 euros que es destinarà íntegrament a benefici d'Amics de la Infància.
I de l'entorn esportiu, a les aules, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar va activar 870 protocols per assetjament i 990 per risc autolític durant el passat curs a les Balears.
Formen part de les més de 5.000 assessories i informacions de línia realitzades per Convivexit, un volum sense precedents i que posa en relleu la consolidació d'un model de prevenció i benestar als centres escolars, diu la conselleria, amb la figura dels psicòlegs com a element essencial. Ho explica el director del programa, Antoni Vic.
Referent a la nova figura de psicòlegs en els centres educatius, les dades indiquen que s'han atès un total de 5.851 alumnes d'una edat mitjana de 14 anys i s'han fet 1.486 sessions de prevenció grupals. El 76% de l'alumnat reporta una millora de l'estat d'ànim després d'haver parlat amb aquesta figura i la valoració de la comunitat educativa no pot ser més positiva.
Els principals motius de consulta han estat la gestió del dol i de la mort a l'escola, la gestió i aplicació de protocols, el malestar emocional de l'alumnat o la gestió de l'aula.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 11 minuts en estat greu un home de 80 anys després d'haver estat presumptament apunyalat aquest dissabte pel seu net de 25 a Son Ferriol, Palma. Ha estat intervingut a l'Hospital de Son Espases a causa de la gran quantitat de ganivetades que ha rebut. La més greu d'aquestes li ha tocat el rostre i un ull. El pare del jove també va resultar ferit per arma blanca, tot i que amb manco gravetat.
El presumpte agressor de 25 anys roman també a l'Hospital Son Espases, però l'àrea de psiquiatria està previst que, si és donat d'alta, sigui traslladat als calabossos de la policia a l'espera d'una decisió dels jutjats. Encara es desconeixen els motius de l'atac, fet que la Policia Nacional intenta esbrinar.
També detingut el presumpte autor d'un altre apunyalament, en aquest cas a Eivissa. L'atac es va produir a les portes d'un comerç de vila on l'agressor esperava la víctima després d'una baralla sentimental.
Va ser detingut l'endemà de l'agressió després d'una persecució per Sant Antoni de Portmany investigat per intent d'homicidi. La víctima va ser operada d'urgència per una ferida al tòrax.
Els veïnats de Casques Piscol a Palma demanen directament que s'esbuqui l'antiga presó i que traslladin els seus ocupants més de 200 persones a un altre lloc. Denuncien que hi ha incidents quasi diari, renous, i alguns asseguren que fins i tot avancen l'hora de tirar el fems als contenidors perquè tenen por de sortir més tard.
Missatges que s'han accentuat després que, i per tercera vegada en 10 dies, s'originàs un incendi. En aquesta ocasió ha estat a la part exterior de l'edifici, cremant un caramull d'escombraries acumulades.
Claro que es preocupante, porque son daños lo que hace.
Hay uno que siempre mete follón ahí dentro, hay uno.
Nosotros que solemos venir por la mañana, siempre hay música, siempre hay cosas.
Sé que hay mucha gente viviendo ahí dentro y algún día pasará una desgracia. Al final todo esto nos está repercutiendo también en salud. Aparte de la violencia y demás que hay, todo esto es salud y constantemente incendios, peleas, navajadas y policía, bomberos, que cada día esté pasando la policía, los bomberos por debajo de tu casa.
Els bombers de Mallorca han hagut d'evacuar aquest dissabte amb l'helicòpter Samilana un home de mitjana edat que havia caigut d'una escala i no es podia moure a la zona d'Esmarroig, a Fornalutx.
S'ha hagut de fer servir l'aeronau, s'informa, per mort de la dificultat a l'evacuació pels camins estrets i de difícil accés de la zona. L'actuació coordinada amb els equips sanitaris ha permès una assistència ràpida i eficaç.
Més coses, espais segurs on practicar ciclisme i carreteres en millors condicions és el que reclamen els aficionats de les Balears a les dues rodes després de l'accident d'aquest divendres en què moria un ciclista atropellat. També demanen prudència tant als conductors com als mateixos companys.
Aquest és el cinquè accident d'enguany en què mor un ciclista, segons dades de la Direcció General de Trànsit de Balears. Un fet que impacta els que practiquen aquest esport i els posen alerta. Jaume Mas és membre de la Comissió de Seguretat de la Federació de Ciclisme Balear.
Sí, sempre hi pensem, quan sortim a la carretera, ho tenim present. Nosaltres, personalment, sortim en grup, i pareix que te dona un poc més de seguretat que de sortir tot sol. Ara la nova normativa també t'obliga a dur un llum o un reflectant darrere lluminós.
Reclamen que reforci la seguretat millorant el disseny i manteniment de les carreteres.
Carreteres secundàries, és vera que trobem qualque clot, i en els vorals s'haurien de netejar més. Quan fan una carretera, deixar aquest metro i mig de voral per por anar ciclista dona molta seguretat i per jo és la millor mesura que se pot fer.
Segons les estadístiques oficials, 3 de cada 4 morts en accidents són a les carreteres secundàries, un entorn en què ciclistes i conductors haurien d'extremar les precaucions.
Els adelantaments en via interurbana s'ha de deixar com a mínim un metre i mig de distància i s'ha de disminuir la velocitat en 20 km/h de la màxima permesa. Llavors, també els conductors de vehicles haurien de tenir en compte que quan un grup de ciclistes entra dins una rotonda és considerat com un vehicle únic. No pot xupar grup.
Consells de precaució per arribar a la xifra zero de morts en accidents ciclistes a les carreteres de les Illes.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Parlem ara de la bretxa salarial a les Balears, que s'ha incrementat per primera vegada des de la pandèmia, situant-se en el 8,6%, segons el darrer informe d'UGT, que recull dades de 2023. El salari mitjà brut anual de les dones a les Illes és de 26.620 euros, són 2.493 manco que els homes.
UGT explica que és multifactorial, que les dones ocupen menys càrrecs directius, cobren manco complements, no fan tantes hores extra i tenen més reduccions de jornada que els homes. Per contrarrestar aquesta realitat, el sindicat posa de manifest la necessitat de seguir pujant el salari mínim interprofessional i de regular millor els contractes a temps parcial, que actualment penalitzen més a les dones.
I dels salaris a les pensions, perquè una cinquantena de pensionistes i ciutadans solidaritzats amb la seva causa s'han concentrat aquest dissabte a Palma per reclamar la revalorització de les pensions, la pròrroga del bo social elèctric i la prohibició dels desnonaments i dels talls de subministrament a persones vulnerables.
Els convocants han mostrat així el seu rebuig al vot en contra del Congrés de la Dreta i el Centre Dreta per no estar d'acord amb que s'hagués de votar tot junt i no per separat. Assegura que continuaran les mobilitzacions fins que el govern aprovi el decret, justament en la seva totalitat. Demà, sense anar més lluny, es concentraran de nou a Ciutadella. Pep Juárez es portaveu del Moviment per la Defensa de les Pensions Públiques i Miquel Duran del Sindicat per l'Habitatge a Palma.
El que han demostrat aquests partits de dreta i d'ultradreta, PP, Vox, Junts i UPN, és un exercici de que els importa molt poc la gent pobra i jo diria encara més un exercici de classisme i d'aporofòbia.
Era un poc lo mínim com es podíem aferrar a nivell de protecció de famílies que no tenen alternativa habitacional i que són desnonades i ara és com els quedem orfes d'això i tot.
Vuit i 17 minuts, l'Ajuntament de Santa Eulària ha imposat una multa de més de 177.000 euros a la propietària d'un pis d'Escanà, que el llogava turísticament. La sanció s'ha acordat en la Junta de Govern després d'estudiar les evidències d'un canvi d'ús de residencial a turístic no autoritzat.
Entre altres, la policia local va aixecar acte el juny passat constant que el pis, situat a l'avinguda de Punta Araví d'aquest nucli turístic, s'estava comercialitzant a través de portals digitals. També es va verificar que, de fet, tenia una reserva per allotjar-s'hi aquell estiu. Les normes subsidiàries de Santa Eulària prohibeixen expressament l'ús residencial turístic als edificis plurifamiliars, una infracció que sessiona amb multa del 75% del valor del pis, que en aquest cas frega els 200.000 euros.
La regulació Formentera Eco repetirà el sostre de vehicles a 2025 per aquesta temporada turística. Així ho ha decidit el Consell d'Entitats de l'Illa, que, tot i la resolució, considera que s'hauria de reduir el nombre de cotxes i motos a l'estiu. Regina Mallans.
Mantenir el sostre de vehicles de 2025 o augmentar-lo en 68 vehicles i regular l'entrada tenint en compte les etiquetes mediambientals. Eren les dues opcions entre les quals podia escollir el Consell d'Entitats. 22 de les 28 associacions que hi participaren a nit consideren que és millor mantenir la regulació de 2025. Una proposta que va sorgir en les reunions sectorials de mobilitat, a les quals no varen assistir totes les associacions i que va ser motiu de protesta. Sentim a Sergi Navarro, de l'Obra Cultural Balear.
Mostrar el nostre descontent per aquesta manera de fer participació que, com nosaltres varen dir, creiem que és selectiva.
Moltes associacions demanaven reduir el nombre de vehicles, com explica Nacuca Pérez, de la BIF.
Hi ha així una reducció del número de cotxes que circulen perquè Formentera Eco va néixer en aquest sentit.
Una petició que no va quedar recollida en cap de les opcions. Sentim a la consellera insular de Mobilitat, Verònica Castelló.
Ha disminuït el tràfic rodat des del 2025, si mirem cap enrere, comparant el trànsit que hi havia en el 2019, han baixat un 6,6%.
L'opció escollida s'elevarà ara al ple per l'aprovació definitiva.
La major pluviositat aquest hivern ha afegit aigua dolça a l'Albufera de Mallorca, minvant-hi així la quantitat de sal pel contacte directe amb la mà. Amb tot, no és suficient, expliquen els responsables, per rompre la dinàmica de creixent salinització d'aquest espai natural mallorquí.
La pluja no basta a l'Albufera de Mallorca perquè el que fa patir les aigües del parc natural és, entre altres factors, la pressió sobre els aqüífers per la competència humana en l'ús de l'aigua, tant hotels com en segones residències amb jardins i piscines. Allà a termini, la salinització es podrà pal·liar amb l'afegit d'aigua dolça, de la regeneració de les residuals i de la dessalinitzada en plantes, però no serà suficient. Matías Rabasses, director de l'Albufera de Mallorca.
Un pla de xoc integral que aconsegueix que revertir tots els efectes que s'estan produint és complicat. Quan lluites contra la pujada de nivell de la mar, però quan lluites contra l'increment poblacional i l'increment de turistes i l'increment en la demanda d'aigua, se poden realitzar actuacions, però no serien una solució global, sinó que per ventura se podrien revertir alguns efectes puntuals.
De fet, a l'Albufera de Mallorca, les aigües cada vegada estan més obertes a la mà, un fet que les exposa la salinització, en alguns punts fins i tot superiors als de la mà mateixa.
Això està produint un canvi de l'ecosistema i un canvi de la biodiversitat present. No és que l'Albufera desaparezca, no és que desaparezca tota la biodiversitat de l'Albufera, sinó que s'està produint un canvi, una substitució d'espècies que les estem perdent i algunes altres, en canvi, se guanyaran com a conseqüència d'aquest canvi.
A Menorca, l'Albufera Desgrau, la pluja d'aquest hivern ha fet pujar el nivell de les aigües entre 30 i 40 centímetres, evitant que, per mantenir-los en el seu nivell òptim, l'adequat per la reproducció d'aus, peixos i plantes, entre d'altres, s'hagi de donar entrada a l'aigua de la mà.
És aquesta una possibilitat, la de permetre o no la connexió de l'Albufera amb la mà, que es pot regular a través d'unes comportes que, igualment, tancades, fan l'efecte contrari i impedir la sortida de l'aigua dolça a la mà els dies de pluja. David Martínez és director del Parc Natural de l'Albufera de Menorca.
Els dies que hi ha pluja o que hi ha una arribada d'aigua dolça pels torrents, podem emprar les comportes que tenim per poder aguantar aquesta aigua. I una de les coses que sí que pot afectar en el mig termini és l'augment del nivell de la mà, i això, pues, espero permet, pues, que potser hem de tancar més vegades les comportes o genera una situació de gestió de l'Albufera diferent a com s'ha fet fins ara.
Amb tot això, per enguany, el director de l'Albufera Desgrau confia que es faci efectiva la compra pública de dues finques per rehabilitar unes altres comportes, ara fora de funcionament. Són les del Prat, per on arriba l'aigua dels torrents.
I si ens fixem en una espècie en concret, les anguiles, enguany poden sortir millor de l'Albufera Desgrau i completar el seu cicle de reproducció a la mà. Per l'augment de pluges, enguany s'han pogut obrir, com comptaven, més dies les comportes que connecten la zona humida amb la costa. D'aquesta manera, també es podrien reclutar més cries. Blai Barber.
Les anguiles són peixos catàdroms, això significa que viuen a llacunes com l'Albufera Desgrau, però han de sortir a la mà per reproduir-se. Escoltam Agnès Canals, que és tècnica de l'Albufera Desgrau i biòloga.
Per reproduir-se surten a la mà i només ho fan totes juntes al mar dels sargassos. I després els alevins, les larves, han de tornar a creuar tot l'Atlàntic per tornar en els rius d'origen.
Durant els darrers anys no s'havien pogut obrir prou les comportes que connecten l'Albufera Fera Desgrau amb la mà, per la manca de pluges i per no salinitzar-la més. Observant les mides, sobretot es detectaven exemplars grans d'anguila, sense prou reclutament de cries.
Tenim l'esperança que en haver aquest any bo de pluges i haver tingut molts dies connexió amb la mà, doncs que haguem pogut tenir tant entrada com sortida d'aquesta espècie.
La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura va declarar l'anguila en perill crític. A Menorca es va detectar que el nombre de captures anava baixant molt i des del 2011 ja no es van donar més llicències de pesca a l'Albufera Desgrau, on ara està totalment prohibit pescar anguila.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 20 hasta el domingo 22. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Cuando te veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius.
però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 25, la presidenta del govern balear i líder del PP a les Illes, Margalida Proens, ha anunciat a Eivissa que el grup parlamentari popular impulsarà la llei antiocupació d'habitatges al Parlament. Se'n refereix a la llei que el partit d'àmbit estatal va presentar al Congrés després de la seva aprovació al Senat, però que no s'hi ha tramitat, fet del qual acusen a la presidenta de la cambra, la socialista mallorquina Francina Armengol, que diuen manté el projecte normatiu bloquejat.
D'altra banda, el vicesecretari d'Hisenda del Partit Popular ha reclamat a Eivissa en un acte del Partit dels Populars que el Partit Socialista permeti que tiri endavant al Congrés la proposta del PP en matèria de sol per la creació de nous habitatges.
Hay que hacer más vivienda, primer elemento. En segundo lugar, hay que dotar de seguridad jurídica. El Partido Socialista no presenta ni siquiera una ley del suelo. El Partido Popular tiene una ley del suelo trabajada con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, presentada en el Congreso. No pedimos que el PSOE la vote a favor, solo que la deje votar.
Més en política, però de l'àmbit estatal, presentada la nova aliança electoral de l'Esquerra Confederal de cara a les eleccions de 2027. Amb el nom d'Un Pas al Frente, els partits progressistes Más Madrid, Esquerra Unida, Sumar i els Comuns han confluït per ser l'alternativa a l'esquerra del PSOE.
A l'acte s'han congregat unes 600 persones amb l'absència de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i de Podem, que de moment no s'alinia amb el projecte. De fet, en els parlaments s'ha reiterat la convidada a altres formacions amb crides a l'unitat i l'optimisme enfront de l'extrema dreta. De fet, Podem assegura que les aliances progressistes tindran el seu moment, ja que la gent vol polítiques d'esquerra a les institucions per aturar la dreta.
Una de les detingudes per matar presumptament a ganivetades un jove de 18 anys aquest divendres a Valladolid ha passat la primera nit a la presó. Els altres dos arrestats, una jove de 17 anys i un menor de 13, que és inimputable, han estat enviats a un centre de menors.
L'agressió mortal es va produir durant una baralla al carrer entre grups juvenils violents d'origen llatí. Concretament són els Dominican Don Play i els Trinitaris, segons fonts de la Policia Nacional a càrrec del cas.
En internacional, el president dels Estats Units manté l'estira i arronsa econòmic i augmenta el 15% el gravamen sobre les importacions. Un increment respecte a l'anterior xifra del 10% i que pretén aplicar amb efecte immediat amb noves fórmules legals.
Això després del dictamen del Tribunal Suprem nord-americà aquesta setmana contra la política d'aranzels de la Casa Blanca, que ha declarat il·legals. Donald Trump qualifica de ridícula i mal escrita, a més d'antiamericana la sentència, perquè argumenta que es basa, de fet, en una llei econòmica que beneficiaria el país. Insisteix que els pròxims 5 dies o mesos determinarà i emetrà les noves tarifes legalment garantides.
Una manifestació de milers de persones ha recorregut la ciutat francesa de Lió. Amb fortes mesures de seguretat i enmig d'una gran tensió, és l'homenatge al jove d'ultradreta que va morir fa una setmana en rebre una pallissa en un enfrontament amb activistes d'extrema esquerra.
Aquests són els càntics dels assistents a la convocatòria feta per una associació antiabortista ultracatòlica. Més de 3.000 persones, segons la policia, vestits de negre i alguns amb la cara tapada i amb pancartes acusant d'aquesta mort de la milícia de Mélenchon, el líder de la França insubmisa, i fent referència als vincles, més o menys directes, diuen, d'alguns dels inculpats amb el partit de l'esquerra radical.
Darrers apunts, la justícia de Veneçuela acorda les primeres 379 excarceracions després de la aprovació de la llei d'amnistia afirma que cada dia reben centenars de peticions i que totes seran revisades.
El president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, ha explicat en roda de premsa les xifres actuals. Ha detallat que aquests primers casos atesos són del centre de detenció policial conegut com Zona 7 i el Helicoide, la seu del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional, en dos ubicats a Caracas.
A hoy se han recibido nuevas 1.152 solicitudes. En total, 1.557, que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía.
Segons l'ONG Fòrum Penal, encara resten més de 600 presos polítics després de l'alliberament de 448 persones des del passat 8 de gener.
I milers d'israelians han tornat a sortir als carrers de Tel Aviv per protestar contra les polítiques de Benjamin Netanyahu i el seu pla militar a Palestina.
A més, els manifestants han exigit la creació d'una comissió d'investigació estatal independent per esclarir els fets del 7 d'octubre de 2023, quan l'atac de membres de Hamas va causar la mort de 1.200 persones i va desencadenar la guerra a Gaza.
Són les 8 i mitja, repassem els principals titulars. El 10% dels treballadors afirma sentir-se assetjat o intimidat a la feina.
En l'àmbit sanitari és on més s'incrementa aquesta percepció. Les Balears, tant sindicats com patronals empresarials, posen el focus a la necessitat de tenir a les empreses protocols per prevenir i detectar aquestes pràctiques.
En estat greu, un home de 80 anys després d'haver estat presumptament apunyalat aquest dissabte pel seu net de 25 anys a Sant Ferriol.
La Policia Nacional investiga el cas. El presumpte agressor de 25 anys va ser ingressat a l'àrea de psiquiatria de Son Espades. El pare del jove també va resultar ferit.
Acte de record de les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria de Palma.
Mentrestant, a Formentera, demà començarà una nova campanya d'excavacions del Pla de Fosses al cementiri vell de Sant Francesc. Un dels objectius és trobar les restes d'en Pep de Natamiana.
Palma i especialment Pere Garau celebren avui l'any nou xinès.
Amb els balls i desfilades de dracs i lleons i amb gairebé una trentena de carpes en gastronomia, artesania i música tradicional.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Com sempre, en aquesta hora fem el repàs a les portades de la premsa escrita. Començam per Mallorca, amb un dels titulars destacats que comparteixen els dos rotatius de Major Tirada. El jove detingut per apunyalar suposadament el seu pare i el seu padrí, que roman ingressat greu, com ha explicat a l'informatiu. El tema central de Diari de Mallorca destaca que Palma tractarà els residus líquids dels ports d'Alcúdia i la resta d'illes. Es preveu processar, diu, 25.000 metres cúbics que es traslladaran en vaixell a la capital.
La fotografia està dedicada a l'homenatge celebrat ahir al cementeri de Palma en el Mur de la Memòria amb la frase "No ens fareu callar". També llegim la condemna a 9 mesos de presó a l'empresari Miguel Pasqual per arrasar un puig i matar 6 tortugues.
Última hora posa el focus en la policia local de Palma i afirma que cada dia estan de baixa una mitjana de 70 agents del cos. Els sindicats, diu, demanen solucions mentre Cort argumenta que van heretar una situació desoladora que intenta revertir.
El concert de Nacha Pop a nit va omplir el parc de les estacions de Ciutat. És la fotografia de portada en el marc del 150 aniversari del tren. En petit apunta que creix el turisme dels Estats Units a Balears, però cau en sentit invers.
Les portades pitiures també comparteixen temàtica, però amb dos enfocaments diferents. Diari d'Ibiza diu que una hipoteca és ja entre 400 i 500 euros més barata que un lloguer, amb la xifra de crèdit superant els 600 milions d'euros, que és la més alta des de la bombolla immobiliària de 2007.
La curiosa fotografia d'avui és de la festa de la Sitja, que recupera els lluits pagesos, uns jocs de baralles gairebé oblidats. També menciona en petit la trobada d'ahir de militants del Partit Popular de l'Illa amb una declaració d'intencions. Vol cuinar la tercera majoria consecutiva en el Consell. És un joc de paraules perquè l'acompanya una imatge de l'arròs de Matances que prepararen per la cita els representants populars.
També ha escollit una instantània de la cita, periòdica d'Ibiza Formentera, però ben diferent, i veiem els dirigents saludant els militants a Marga Proens i el vicesecretari nacional Juan Bravo al capdavant. Titula, en aquest cas, Proens anuncia que el PP durà la llei anticupació al Parlament Balear.
El tema central de portada apunta que els dependents d'Eivissa tarden 211 dies en ser valorats, la demora més elevada de l'arxipèlag. Afegeix que més de 400 persones esperen la valoració de discapacitat. Afegeix al costat que l'home detingut per apunyalar a un altre i també la multa de 177.000 euros a la propietària d'un habitatge de Santa Eulària que llogava turistes il·legalment.
A Menorca Diario llegim que la planta d'Esmilà acumula unes 600 tones de plàstic a l'espera de ser reciclades. Afegeix que un compost de gran qualitat no es pot vendre per un certificat.
En informació local, la columna del costat destaca una fita. L'Hospital Mateu Orfila extreu per primera vegada òrgans a partir d'una eutanàsia. També que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, nega al PP l'accés a tot l'expedient que va remetre la UNESCO.
Repassem ara els rotatius de tirada nacional amb el ressò de la guerra d'Ucraïna com a protagonista. El Mundo diu Ucraïna resisteix la guerra interminable de Putin, en referència al quart aniversari de l'inici de la invasió i amb una fotografia que commociona una filera interminable de banderes ucraïneses que identifiquen les tombes dels militars morts en un cementeri de Kharkov amb una mare besant la fotografia del seu fill.
El conflicte bèl·lic i la resistència fins al final d'Ucraïna és el titular a La Vanguardia, tot i que corona la portada el 145 aniversari d'aquesta publicació, que referma, diu, el seu compromís amb el periodisme, i avui ofereix un suplement especial que explica com es fa el diari. El País ofereix una entrevista amb el president català, en què Salvador Illa assegura que pot defensar el nou sistema de finançament autonòmic pactat amb l'executiu central perquè és bo per a tots. El segon titular també és d'economia i la guerra d'aranzels de Trump que provoca el caos en el comerç global. Acabam amb l'ABC i l'entrevista al màxim representant dels Estats Units a Cuba, Mike Hammer, qui confirma que el canvi a Cuba serà més ràpid del que s'espera perquè mantenen converses amb el règim per una obertura política i econòmica de l'illa.
8:35, els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva aquí a Ivetà Ràdio. El Real Mallorca juga avui a Balaïdos amb l'obligació de guanyar el Celta de Vigo si vol sortir del descens. Afronten el duel amb la pressió de fugir de les places que donen pas a la segona edició i amb una assignatura pendent i molt clara. Millorar el rendiment fora de casa. Els vermells només han guanyat un partit com a visitants aquesta temporada i va ser el Sánchez-Pizjuán a la primera volta. I saben que avui no poden fallar si volen canviar la dinàmica. Sentim a Iago Barrasate. Entre el Real Mallorca respecte al tema dels partits com a visitant.
No podemos empezar aquí a hacer números y los partidos de casa fuera, cada partido es una oportunidad. Ahora mismo el más importante es mañana y tenemos que ir a ganar mañana, pero está claro que el equipo tiene que dar un paso al frente fuera de casa porque de momento no lo estamos haciendo bien.
El tècnic va insistir en la necessitat de fer feina i de fer sobretot un partit sòlid, començant per recuperar la fiabilitat defensiva i evitar d'aquesta forma encaixar gols.
El trabajo defensivo es el trabajo de todos. Es verdad que hay números que cantan para mal, porque llevamos 24 jornadas y 25 goles en contra en los primeros tiempos, que eso no puede ser. Los números de los segundos tiempos están bien o, bueno, se pueden aceptar, pero lo del primer tiempo no. Entonces, hay que poner remedio a eso.
El salt arriba al partit d'avui en la moral reforçada després de superar el Pau Salòmica en competició europea. Tot i que el duel continental també suposa un desgast físic important para los gallegos.
No, a ver, creo que no, porque lo han hecho muchas veces. O sea, cuando han ido de semana a semana también rota mucho. Es verdad que cuando juegas jueves, llegas el viernes, no es seguramente el mejor escenario para preparar un partido, pero ellos vienen de una victoria que les ha dado moral. Mañana, no sé, pero si hacen cambios también, entrará gente que lleva ya minutos y que lo está haciendo bien, porque tiene gente para elegir, y en ese aspecto yo espero un partido complicado. Ojalá estén despistados, pero no creo.
Arrasate adverteix del potencial ofensiu del rival i de la dificultat de puntuar Balaïdos. Per la seva banda, Claudio Giraldez, entrenador del Celta, assegura que el Mallorca no acabarà en posicions de descens.
És un poco ser un equipo también flexible, completo. Vamos a enfrentarnos a un rival que maneja diferentes estructuras, que durante el partido también es capaz de cambiar, y nos tenemos que adaptar a eso también, y por eso pues bueno, necesitamos un equipo que pueda hacer varias cosas.
Es un rival con unas fortalezas muy específicas, creo que en situaciones de centro remate, de balón parado, de uno para uno en el lado izquierdo, el pasillo izquierdo, es uno de los mejores equipos de la competición, que no está teniendo los resultados que le gustaría, evidentemente, que está ahora mismo metido en posiciones de descenso, que entiendo que no va a acabar ahí, con un entrenador con muchos recursos, que nos puede jugar y defender en cualquier altura, con sistemas distintos.
Anclau mallorquinista Antonio Rayo está recuperat i disponible, mentre que Johan Mojica ha entrat a la convocatòria, però serà dubte fins a última hora. Queden fora per lesió Takuma Sano, Manas Kumbula i Jan Sales. El missatge és clar, sumar avui a Vigo per començar a mirar cap amunt i encarar amb una alta energia aquest tram decisiu de competició. El partit el podran seguir en directe a la sintonia d'Ivetres Ràdio. I pel que fa als partits jugats ahir, marcador Real Sociedad 3, Oviedo 3, Betis 1, Rayo Vallecano 1, Osasuna 2, Real Madrid 1 i Atlético de Madrid 4, Espanyol 2. Parlant de la Primera Federació i de l'U d'Eivissa, que cercarà a partir de les 8 i mitja del vespre la Pinilla a sumar un nou triomf davant el Terol. Seria, si fos així, la cinquena victòria d'un 2026 on els de Miguel Álvarez només guanyen o perden. Però avui, Eric Monjonel es baixa. Sentim el tenis blanquiblau, Miguel Álvarez, que té bones sensacions respecte al rendiment del seu equip.
Y le vamos a dar la vuelta sí o sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero le vamos a dar la vuelta. Estoy convencido de ello por cómo veo el equipo, por cómo compite, cómo están actuando en todos los sentidos. Y le vamos a dar la vuelta sí o sí. No sé cuándo va a ser o va a dejar de ser, pero sí que está claro que esas sensaciones las llevamos vividas ya hace tres partidos, ¿no?
El Terol, equip que va començar molt bé la competició i que va guanyar la primera volta 0-1 a Can Mises al conjunt blau i cel, ara només li treu un punt als eivissencs. A més, presenta una dada molt curiosa. Pel que portant del segle XXI, no ha perdut cap dels tres enfrontaments amb els equips eivissencs. El partit es jugarà a partir de les 8 i mitja del vespre i serà oferit en directe per IBT Ràdio. Baixam un esglaó, mos anem cap a la segona federació en la 24a jornada del grup tercer, en dos derbis capdals que juguen avui migdia i del que tindran especial seguiment els nostres oients espostres en joc. A les 12 tenim el Poblense Atlètic Balears, un derbi que la primera volta va guanyar l'equip de la Via Cintura i on tots dos es juguen avui bona part de les opcions d'acabar primer la competició i el que és el mateix, plaça d'ascens directe cap a la Primera Federació. Els blaugranes ara són primers, amb 44 punts, i els blanquiblaus són tercers amb 40. A la prèvia, els dos tècnics, Òscar Tor i el Lluís Blanco, han coincidit en destacar la igualtat i la transcendència d'un partit que pot marcar, com han dit abans, el tram final de la temporada en la lluita per acabar primers i afrontar els playoffs d'ascens, si cal, amb avantatge.
Ya un derbi es especial, un derbi en estas circunstancias pues no lo podíamos imaginar. Entonces, pues hay que vivirlo, como te decía antes, disfrutarlo, competirlo y ganarlo.
Aquí ya conseguimos ganarlo, era nuestro contexto, hicimos las cosas bien, ellos nos pusieron muchos aprietos. Yo siento que para ganar allí tenemos que hacerlo mejor que en el partido de ida.
El que queda clar és que o un dels dos o tots dos jugaran el play-off d'ascens. El que quedi campió, siga Poblense, Atlètic Balears o el que li toqui, jugarà la pròxima temporada de Primera Federació perquè puja directament com a condició de campió. A les 12 també se juga a Sa Plana l'Andràs Porreres. Una confrontació complicada pels dos equips. En zona de descens, Andràs i Porreres necessiten guanyar per encara tenir opcions de permanència. Sensacions a la prèvia pel que fa Jaume Mutani del Porreres i un dels nouvinguts a l'Andratx, al lateral Cristian Tello, jugador en aquest moment del Club Esportiu Andratx i ets del Constanci.
Si nosaltres diumenge no sumant de 3 ja hauria de ser pràcticament un miracle per poder aconseguir els punts necessaris per salvar la categoria.
Sabemos que mañana será un partido muy complicado porque sabemos lo que nos estamos jugando y será un partido muy duro.
I també les 12, tancant el cercle d'equips de la Comunitat Balear que juguen a la categoria de la segona federació, tenim l'associació esportiva Eivissa que arran la visita a Sant Rafael de la Creu del segon classificat, Sant Andreu, que té 42 punts. Un partit on, si l'associació esportiva Eivissa guanya, no només podria somiar amb certesa a ficar-se a la zona de play-off d'accés, sinó que, a més, li faria un gran favor tant a Poblense com a Atlètic Balears, ja que el Sant Andreu és també rival directe en la lluita pel campionat d'aquest grup tercer. Canviant de nou de registre, mos anem cap a un punt d'especial interès en el dia d'avui, com és el futbol sala i més en concret l'Illes Balears Palma Futsal, ja que disputa avui l'anada dels quarts de final de la UEFA Futsal Champions League davant el Riga, un partit que tindrà continuïtat a la tornada, que serà divendres 6 de març a Terra Letona. És com és obvi, cal fer un bon resultat avui a Somos per anar a Letònia amb totes les garanties possibles. Fer un partit seriós i incomplet davant l'afició és s'assecar tot el que toca. Així pensa el golejador de l'Illes, el brasiler Fabinho.
El partit va ser molt difícil, molt duro. Como ha dicho Vale, hay muchos jugadores ahí que también están acostumbrados a jugar partidos así porque están en la selección de Argentina, de Letonia, de Portugal. Entonces tenemos que nos preparar bien para hacer nuestro juego.
El duel es podrá seguir en directo a Primera Radio y también per IB3 Televisió. Y pel que fa a la competició nacional, més a nivell local, a la segona edició, 20a jornada d'ahir, el Gasifred, el Ladi, posa fi a una dinàmica negativa de marcadors en contra, sobretot com a visitant, amb un triomf clar i previsible, tot s'ha de dir, davant del Tafa Futsal per 1-4. Pel que fa a la primera federació, parlant de bàsquet, 22a jornada, dues victòries i una derrota. Les victòries, per una banda, per l'Alacant Estia Menorca, amb marcador final de 58-76 per l'Estia, és a dir, triomf dels menorquis, el que va ser tot un partidàs de l'equip de Javi Zamora, que deixa ben clar que volen jugar el playoff de Sant Sentim, el tècnic de l'Estia.
Ha sido un gran partido, felicitar a los chicos. Teníamos jugadores de muchísimo talento enfrente, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y casi lo ha demostrado, sobre todo en esa segunda parte, ¿no? que ha llevado la iniciativa.
L'altre equip triomfant de la jornada d'ahir va ser el Palmer Bàsquet, que va guanyar per 66-82 davant un rival directe en la lluita per la permanència. De fet, és el que marca el límit de la salvació, com és el Cartagena, un 66-82 final que posa la lluita per la permanència més que apretada. Juan Iriet és l'entrenador del conjunt palmesa.
Hemos sido sólidos, ¿no? Que era lo que buscábamos. No hemos tenido lagunas durante prácticamente en ningún momento, ¿no? Y creo que era un poco el objetivo, era el reto, ¿no? Que habíamos puesto en el plan de partido. Teníamos que entender que si éramos sólidos 40 minutos, seguramente el partido se iba a ir apretado hasta el final, pero era lo que buscábamos, ¿no?
La nota negativa de la jornada la va donar el Figui Palma, que va caure a la pista del Paco Pal d'Ourense davant del conjunt local per 81-69. Pel que fa a la Lliga Challenge, ja s'acaben, queden pocs adjectius que dona-li a l'Azul Marino, que ahir la va tornar a fer. No només va guanyar, que era previsible, davant el Cuel Sant Feliuenc, sinó que ho va fer per 82 punts de diferència. Sí, 82. 61 pel Sant Feliuenc, 143 per l'Azul Marino. Si fos un titular, es diria triomf per esclafament de l'equip d'Albert Antuña, que, com ha dit abans, pulveritza diversos rècords. És la major notació d'un equip a la competició, amb 143 punts. La de major diferència de punts, 82. La millor valoració global, 203. I la millor valoració individual d'una jugadora en un partit. En aquest cas, es tracta de la pivot andalusa Marta García, que va sumar 49 de valoració, amb 34 punts, 9 rebots i 8 de 9 en tirs lliures. Felicitat màxima a la casa de l'Azul Marino. Diferent la situació, es va donar ahir a segona federació a Clas Sant Antoni, que va perdre ahir el seu lideratge de forma sorprenent a la pista del setè classificat com és Algíria per 98-62. Josep Maria Barrocal, tècnic del Clas Sant Antoni, ara ho sentiran, ahir no estava ni molt manco per bromes.
Quan no tens gana i a mi no entrenes bé i vens a bons partits, doncs passa el que passa. Has de respectar el contrari, sigui el que sigui. Has de treballar bé cada dia i això no ha passat aquesta setmana. No ha passat i s'ha vist reflectit. Crec que no és la diferència nostra, 40 punts de diferència amb Llíria, com l'altre dia tampoc era Benicarlo, com ha guanyat molts punts nosaltres, però bueno, hem d'entendre la lliga que estem.
I tancant el bloc del bàsquet, la Copa del Rei amb el Baskonia i el Real Madrid de Sergi Llull, que jugaran a les 7 d'avui diumenge al Roche Arena de València, la final de la Copa del Rei. Els de Vitoria van superar la seva eliminatòria al Futbol Club Barcelona per 70-67. Pel que fa al Real Madrid, en un final de partit no apte pels que pateixen del cor, tres triples de Mario Enzonja, dos d'ells als darrers 42 segons de partit, li van donar un triomf increïble a un Real Madrid que perdia de 5-106-101 en el darrer ele de l'encontre. Sentim a l'heroi d'aquesta Copa, Mario Enzonja.
Yo creo que muchísima cabeza estar, saber qué camiseta llevas y hasta que no suena final no quejarse, no dejarlo y siempre se puede ganar y hoy lo hemos demostrado.
Ja anem tancant amb vòlei, amb marcadors a la Superliga masculina, 19a jornada, el Coleta Balear Manacó, que s'acomiada pràcticament la tercera plaça de moment, amb derrota clara davant del líder Guaguas per 1-7-3, i pel que la fa a la Superliga femenina, la Barca de Menorca no va tenir cap problema en superar de forma clara el Cuel Alcomendas per 3-0. Fins aquí els esports, però tornem a les 12, amb la segona federació com a plata estrella de la jornada d'avui.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener. El bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
I 51 minuts, seguim a l'informatiu matí. Acte de record de les víctimes del franquisme al mur de la memòria de Palma, al camí de Jesús, que és el cementiri de Palma. Com cada any, ha estat organitzat per la plataforma Memòria Democràtica amb la iniciativa de retrohomenatge i record als que foren batles de Palma i Inca, respectivament, Emili Dardell i Antoni Mateu, a més de l'empresari polític Antoni Maria Ques i el dirigent socialista Alexandre Jaume.
Tots foren afusellats pels feixistes el mateix dia, el 24 de febrer de 1937. 89 anys després, els presents han reivindicat les idees republicanes dels represaliats i han carregat contra Partit Popular i Vox per voler derogar la llei de memòria de 2018. Escoltam la investigadora Elisabet Ripoll i l'historiador Miquel Vidal.
Ens veiem amb l'obligació de manifestar-nos davant la perillosa deriva política que vivim, impulsada per actituds i accions de govern clarament feixistes, en contra no només dels valors progressistes en general, sinó de moviments socials ben necessaris i de col·lectius concrets.
Aquest acte anual és un recordatori que les víctimes són ara molt més recordades que els seus assassins.
A tot això comença una nova campanya d'excavacions del Pla de Fosses al cementiri vell de Sant Francesc. Un dels objectius és trobar les restes d'en Pep de Nadamiana, una de les 12 víctimes formenterenques assassinades durant la repressió franquista.
Les restes de Josep Turplanells, més conegut com en Pep de Nadamiana, podrien ser al cementiri vell de Sant Francesc. Almudena García Rubio és del grup Arazadiàtics.
Va ser detingut per falangistes i va ser assassinat a 1937 i, suposadament, perquè només tenim informació oral, enterrat aquí al cementeri vell de Sant Francesc.
De fet, hi ha estudis que delimiten una primera zona d'actuació, com explica l'historiador Antoni Ferrer a Barzazu.
Les lleis que surten tant en el segle XIX, en la Primera República i altres, és obligat tenir una part de cementeri que se li deia cementeri civil, vol dir no religiós, que és aquest cantó d'aquest racó que hi ha a la zona on es vol intervenir primerament.
Demà començaran aquestes feines de recerca, com dèiem, que s'emmarquen en el 5è pla de fosses del govern balear i que paral·lelament continua treballant en la recerca de les restes de les 58 víctimes del penal d'escampament.
Estudiarem 6 cossos, 6 o 7, però al camp ja hem vist que almenys 3 d'ells podríem dir que comparteixin totes les característiques dels que ja hem identificat.
En el cas de Formentera ja s'han aconseguit identificar 6 d'aquestes 58 víctimes.
I abans d'encetar la cultura, vos recordam que la targeta sanitària no funciona aquest cap de setmana a causa del canvi del sistema en la recepta electrònica que du a terme l'IB Salut. En els casos d'urgències, la prescripció de medicaments està garantida. Els metges tenen ordre d'expedir les receptes en paper perquè els pacients puguin obtenir la medicació necessària. Són principalment antiinflamatoris, antibiòtics, analgèsics i antigripals per l'època en què ens trobam. Els pensionistes que no paguen els medicaments hauran d'avançar els dobbers a la farmàcia, però podran, això sí, demanar-ne el reintegrament. En la resta de casos caldrà esperar retirar els medicaments a partir de dilluns. Un petit contratemps que suposarà un benefici afegit als ciutadans amb el nou sistema de gestió farmacèutica anomenat Sigma, que permet un seguiment del tractament a tots els nivells assistencials. També la incorporació de les Balears a la prescripció i dispensació europea, com explica Miguel Ángel Benito, subdirector d'Innova y Salud Digital del IB Salud.
Cuando viajemos a los países adheridos al sistema europeo de prescripción, podemos recoger la medicación, nuestra medicación con nuestra propia tarjeta sanitaria, o también los ciudadanos europeos podrán recoger en cualquier farmacia de Baleares su medicación con su tarjeta del país de origen.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Palma i especialment la barriada de Peregrau celebra avui l'entrada al nou any xinès.
Hi haurà nombroses activitats repartides pel carrer gràcies a les gairebé 30 carpes que s'han habilitat. No faltarà la gastronomia, la música i l'artesania tradicional. Tampoc els balls de Dracs i Lleons, un dels actes estrella d'aquesta celebració. A les 11 serà la inauguració amb la primera dansa de bèsties i a partir de les 4 i mitja del capvespre desfilaran per la barriada. Afegir que la festa provocarà talls de trànsit a la zona amb el tancament total dels voltants de la plaça Peregrau fins a les 11 del vespre. També afecta les línies de bus de l'EMT que variaran la ruta.
I aquest dissabte s'ha presentat al convent de Dalt Vila la Jove Orquestra Simfònica Pitiusa, que està formada per 40 estudiants de música d'Eivissa.
L'acte ha servit igualment per estrenar tres obres del director Pablo García Ortiz, de 21 anys, i aquí queda poc per acabar els estudis de direcció d'orquestra al Mozartorium de Salzburg. L'únic requisit per entrar en aquesta Jove Orquestra Simfònica és ser estudiant del conservatori o d'una escola de música.
No assajam regularment a lo llarg dels anys, sinó que anem fent tandes quan són vacances, i ara aquest darrer mes pues hem fet tots un esforç perquè tenen exàmens a l'institut i a tot, però fent aquest esforç hem pogut quadrar i fer aquest concert. Un dels objectius de l'orquestra era també donar visibilitat als compositors de les nostres illes, compositors joves, donar l'oportunitat d'estrenar les obres, i com que acabaven de començar i no teníem cap proposta, pues jo vaig suggerir de si els faria ganes d'interpretar la meva música, a lo que tothom va dir que sí.
Darrer punt perquè ha mort als 75 anys el reconegut trombonista Willy Colón, referent de la salsa i compositor, a més d'intèrpret d'icones com Idilio i Gitana.
Va acumular nombrosos èxits amb Héctor Lavoe. De fet, és considerat un dels duets més influents de la salsa de la dècada dels 70, amb temes com Calle Luna, Calle Sol, Che Che Cole o El dia de mi suerte, que escoltam ara de fons.
No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será?